Carles Puigdemont anuncia que han pres el viatge de tornada de l'exili. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
L'expresident Carles Puigdemont ha anunciat aquest matí en un vídeo a les xarxes que ja han pres el viatge de tornada a Catalunya després de 6 anys i mig d'exili.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica, de la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem.
Doncs per contestar i confrontar el que considera un desafiament dels jutges, l'expresident Puigdemont confirma que s'arriscarà que el detinguin demà quan assisteixi al ple d'investidura del nou president de la Generalitat, Marta Prat.
Sí, en funció del que passi amb la policia, els alcaldes i les entitats independentistes ja han anunciat que el rebran a les 9 del matí a tocar del Parlament, al passeig Lluís Companys. Volen que sigui una rebuda institucional i després anar tots junts fins a la Ciutadella i la Cambra Catalana. Ho han explicat al matí de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gazeni, i el de l'ANC, Lluís Llach.
És un acte que sigui institucional, que no sigui un acte de partit, sinó que és un acte institucional, i pensem que aquí, doncs, hem de ser respectuosos amb la institució de la Generalitat.
Hi anem per solidaritat, hi anem perquè crec que és el nostre deure patriòtic de tota la gent que creu en una Catalunya lliure.
A ningú se li escapa que un dels actors destacats de demà en aquest retorn de l'expresident és la policia.
Sí, és el cos dels Mossos qui el deté, ens han explicat que ho volen fer sense faltar el decòrum institucional i en proporció, sense que hi hagi aldarulls. Ara bé, demà, a més de la convocatòria dels partits i les entitats, també n'hi ha una en contra, la de Vox, i per això també es desplegaran efectius d'antiavalots.
Obrim ara el focus, situem-nos als Estats Units. El nou tàndem demòcrata Kamala Harris-Tim Walz ha entrat amb força a la cursa per la Casa Blanca. Ahir al vespre van fer el seu primer míting conjunt.
Walz, un polític energètic conegut per parlar clar, es dirigia així a les 14.000 persones reunides en un acte a Filadèlfia.
D'entrada, ell no té ni idea sobre què és servir al país. No té temps perquè està massa ocupat en servir els seus interessos. Una vegada i una altra, Trump debilita la nostra economia per enfortir la seva. Es burla de les nostres lleis. Escampa el caos i la divisió.
Avui fa 10 mesos dels atacs de Hamas a Israel i la situació al Pròxim Orient és més tensa que mai amb l'elecció aquestes últimes hores del nou líder polític d'aquest grup islamista. Enviat especial a Jerusalem, Vicent Mifsud.
Yahya Sinwar és l'ideòleg dels atacs del 7 d'octubre, segons Israel, i el govern de Netanyahu considera que el seu nomenament legitima la campanya militar per eliminar-lo. Hezbollah i els Houthis, per contra, celebren l'aposta dels islamistes palestins per la línia dura. De moment, a Gaza, una vintena de morts més, gairebé 40.000 en 10 mesos.
De tornada a casa, al Port de la Selva ja tornen a tenir aigua, però la Carraja encara no és potable. Girona, Laia Claret.
Sí, tot plegat perquè dilluns a la nit es va variar un dels dos pous. Ahir hi havia talls intermitents del servei d'aigua corrent, però l'Ajuntament assegura que miraran que no n'hi hagi més perquè poden fer malbé les canonades. Mentrestant, estan fent un pou nou. El consistori confia tenir l'aigua 100% potable a mitjans de la setmana que ve.
I en el temps de cultura, avui us fem algunes propostes perquè llegiu aquest estiu. I quan passen 5 minuts a 2:45, l'actualitat esportiva que avui passa per una nova incorporació del Barça i una nova jornada dels Jocs Olímpics, Marta Garcia.
On hi ha un parell de catalans que avui poden guanyar medalles en vela, d'altres que s'hi han aproximat, com la selecció espanyola masculina d'handbol, classificada per les semifinals. També s'ha classificat per a semis Esther Guerrero en els 1.500 llisos. En una jornada on també han tingut bàsquet, marxa i ara waterpolo. I enmig de tot això, un ull ficat en el Barça perquè en les pròximes hores s'hauria d'anunciar el fitxatge de Dani Olmo.
Sapiguem ara com se circula a les carreteres del país. Marilus García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions molt localitzades, a l'N2 de la Jonquera al Pertús en direcció a la frontera, la G614 a Cadaqués per anar cap a la platja, i per obres la C17 amb lentitud a Canovelles en sentit sud, on hi ha un carril tallat, i la Ronda de Dalt també per les obres que es fan entre Vall d'Hebron i Vallcarca, amb lentitud entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció a Llobregat i a l'altura de Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat.
I en la cultura...
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
La cultura meteorològica, volia dir, Francesc. Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquí s'ha maculat. A veure, com ho tenim, això?
A l'escoltar això dic... Ui,
aquí no vaig, no?
No sé ben bé quina pel·lícula meteorològica haig d'explicar o quina bueno, funció de teatre.
La que tu trobis.
A l'escenari aquesta tarda, doncs, els ingredients d'estiu. Sol, calor marcada i nuvolades al Pirineu, sense descartar algun ruixat, però, en principi, el pronòstic ens indicaria que serien de forma local de produir-se. Una calor que ha de continuar els propers dies i que potser el cap de setmana s'incrementi un pèl més.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Doncs vinga, som-hi. Carles Puigdemont anuncia que ha emprès el camí de tornada a Catalunya. Ho ha fet en un vídeo que ha penjat a la xarxa X, a l'antic Twitter, a mig matí.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem.
Un Puigdemont que lamenta que per tornar, tot i la llei d'amnistia, s'exposi a una detenció que qualifica d'arbitrària i il·legal. Ho fan una escenografia sòbria que no dona cap pista d'on és, sobre un fons blanc i amb la senyera i la bandera europea a la seva dreta. Sílvia Solanes.
El centre d'antè president de la Generalitat manté la incògnita de per on entrarà, però en el vídeo que ha penjat aquest migdia confirma que està tornant per assistir al ple d'investidura. Puigdemont és conscient que s'enfronta a una detenció, però parla d'anomalia democràtica que s'ha de combatre i en aquest sentit llança aquest missatge.
No sembla que en el govern espanyol inquieti massa i em temo que el futur govern de Catalunya li resultarà igual d'indiferent. Però hi ha molts catalans que volem viure en un sistema democràtic ple i que volem gaudir del mateix que gaudeixen els països i les societats més democràtiques del món. És a dir, entre altres coses, una justícia imparcial, una justícia que no tingui agenda política.
I afegeix que si es vol que la llei abasti tothom, no es pot callar davant l'actitud de rebel·lió, diu del Suprem.
Doncs el partit de Carles Puigdemont, Junts i les entitats independentistes han convocat demà a primera hora del matí un acte de rebuda de l'expresident. Es farà a tocar del Parlament al passeig Lluís Companys i tant Esquerra com la CUP també han confirmat que hi assistiran, Marc Güell.
Els convocants volen que sigui una rebuda institucional. Començarà a les 9, una hora abans que arrenqui el ple d'investidura i la idea és acompanyar Puigdemont fins al Parc de la Ciutadella i al Parlament. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el president de la Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gazeni, que hi ha convocat més de 700 alcaldes.
És un acte que sigui institucional, que no sigui un acte de partit, sinó que és un acte institucional i pensem que aquí doncs, hem de ser respectuosos amb la institució de la Generalitat.
També el president de l'ANC, Lluís Llach, ha explicat a Catalunya Ràdio el perquè de la necessitat d'aquest acte.
Per solidaritat i perquè crec que és el nostre deure patriòtic de tota la gent que creu en una Catalunya lliure.
L'expresident Quim Torra també ha fet una crida a participar en aquest acte de rebuda. En canvi, els comuns han dit que no hi aniran i que els saludaran amb normalitat si arriba al Parlament. En un sentit ben contrari, Vox també ha convocat una concentració a prop de la cambra, en aquest cas contra Puigdemont.
Doncs si no és detingut abans, el president Puigdemont té previst arribar a peu al Parlament des del passeig Lluís Companys, com us diem, escortat per diputats i alcaldes independentistes. Durant el recorregut, el diputat de Junts es trobarà amb el blindatge que faran els Mossos d'Esquadra de tots els accessos al Parc de la Ciutadella. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Totes les portes del Parc de la Ciutadella estaran tancades, excepte l'accés més proper a l'estació de França. Allà, en principi, Puigdemont i el seu seguici hauran de passar un primer filtre policial perquè només es permetrà entrar al recinte de la Ciutadella qui porti acreditació per assistir al ple. Si passa aquest control, Puigdemont hauria de travessar el parc fins a arribar a la porta principal del Parlament, on sempre hi ha el cos de guàrdia dels Mossos d'Esquadra custodiant l'edifici. Veurem si aconsegueix entrar a la cambra catalana, perquè també hi ha l'opció que que sigui detingut quan acabi el ple d'investidura, perquè els Mossos d'Esquadra, recordem, sempre actuaran en proporció. Mentre s'està a l'espera, avui ja són visibles al Parlament els preparatius dels mitjans de comunicació, entre els quals Catalunya Ràdio, per emetre demà una programació especial. Aquest matí hem vist també algun mosso de paisà als passadissos d'entrada al Parlament, on també s'ha deixat veure el president de la Cambra, Josep Rull, que a primera hora del matí ha convocat la Diputació Permanent. Aquest òrgan, que recordem es reuneix en períodes de vacances, és qui ha donat l'autorització al president Rull perquè convoqui demà el ple d'investidura per les 10 del matí. La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha defensat la necessitat que el ple es faci el més aviat possible perquè hi pugui haver ràpid un govern que no estigui en funcions.
Ens agradaria això que, com vostè deia, demà es pogués celebrar aquest ple, que pogués ser en un sol dia i el més aviat possible. Cal posar en marxa no només un govern i amb el lideratge, en aquest cas, doncs, Salvador Illa i Roca, sinó també doncs, que puguem afrontar entre tots doncs, els reptes i les inquietuds que tenen els catalans.
Si tot transcorre amb normalitat, el ple arrencarà demà a les 10 amb la intervenció del candidat a la investidura, el socialista Salvador Illa. Després s'aturarà el debat un temps prudencial perquè els grups es puguin preparar les intervencions. La mesa de la cambra és qui decidirà quant de temps s'atura el ple entre la intervenció d'Illa i la intervenció dels grups parlamentaris. La voluntat és fer el ple en un sol dia i, per tant, el líder del PSC podria ser investit demà mateix president de la Generalitat perquè té el suport, recordem-ho, de 68 diputats, els del PSC, els d'Esquerra i els dels Comuns. Ara bé, si Puigdemont és detingut abans, el president del Parlament suspendrà el ple, perquè sempre ha dit que garantirà els drets de tots els diputats. Esquerra i els Comuns, en principi, no hi posaran pegues, sempre que el ple no s'ajorni sine die. La gran pregunta és fins quan s'ajornaria el debat d'investidura si això acaba passant. La potestat d'ajornar el ple i de fixar una nova data és del president del Parlament.
Doncs el paper que tindran demà els Mossos d'Esquadra està ara mateix en boca de tothom. El cos està acabant d'enllestir el dispositiu de seguretat al Parlament, ja han pentinat les clavegueres del parc de la Ciutadella, tancaran els accessos al parc i desplegaran antiavalots per evitar manifestacions violentes i aldarulls, Anna Alfonso.
Els Mossos blindaran el Parlament amb tanques i reforçaran la seguretat i restringiran l'accés al parc de la Ciutadella a qualsevol persona que no porti acreditació. La Guàrdia Urbana també col·laborarà en les actuacions de seguretat, ho ha dit la primera tinenta d'alcaldia i alcaldessa accidental de Barcelona, Laia Bonet.
En el cas de Guàrdia Urbana, doncs col·laborem amb el cos de Mossos, com no pot ser d'una altra manera, i farem seguiment del que passi demà. No podem fer una altra cosa que col·laborar en el que correspongui amb Mossos.
Fonts dels Mossos indiquen que la detenció de Puigdemont es vol fer sense faltar a l'anomenat decòrum institucional i en proporció, sense que hi hagi aldarulls. Això seria complicat si passés a les portes del Parlament, on s'espera que demà hi hagi molt de moviment, amb manifestacions oposades per la seva arribada. La gent dels Mossos que identifiqui i aturi Puigdemont contactarà amb un caporal o superior seu, no un alt càrrec, que serà qui el detindrà. Llavors el portarà sense emmanillar al jutjat de guàrdia, que es posarà en contacte amb el Suprem. Si la detenció la fa la Guàrdia Civil o la policia espanyola, se'l conduiria directament a Madrid. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, reclama Puigdemont per delicte de malversació, una modalitat que considera que no està emparada per la llei d'amnistia.
Doncs ens ho deia ara l'Anna, Madrid s'ho estan mirant això molt amb lupa, també, Pablo Llarena especialment, que és qui té a les seves mans el futur de l'expresident, però també el govern de Pedro Sánchez, que minimitza l'impacte del retorn. Temen que, si acaba la presó, Junts complicarà la vida al president espanyol i, per tant, el futur de la legislatura a Espanya. Anem fins a Madrid. Paula Projets, bon dia.
Bon dia. Si fons del PSOE defensen que el pacte entre el PSC i Esquerra està blindat, passi el que passi amb Puigdemont i que és qüestió d'hores o de dies que Illa es converteixi en president. Fa temps que la Moncloa s'han fet la idea del retorn de Puigdemont, però no s'imaginaven que seria en aquestes circumstàncies i sense ser amnistiat, i creuen que ara juga una última carta per pressiona Esquerra Republicana. El futur de Puigdemont, però com deies, depèn del Suprem, i un possible empresonament també pot alterar la dinàmica al Congrés, a Madrid, que Junts deixi a l'estacada Pedro Sánchez en els propers mesos, que és justament quan vol encarrilar els pressupostos per l'any que ve. Els ministres de Sánchez són lluny dels focus des de fa dies, no tenen actes públics on valorar aquest retorn, i és un silenci que ha sortit avui a criticar el Partit Popular. El seu número 3, Esteban González Pons, ha culpat el president espanyol de com està tornant Carles Puigdemont.
Lo de mañana puede ser un circo, un ridículo no solo institucional, sino también político e internacional. El caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra.
I la direcció del PP ja s'avança a tots els escenaris i en privat donen per fet que el jutge Llarena enviarà Puigdemont a la presó i confien que això desestabilitzi la legislatura.
Doncs quan Carles Puigdemont torni demà, hauran passat gairebé 7 anys des de que és a l'exili. El 30 d'octubre del 2017, 3 dies després de la declaració jornada de la independència, Puigdemont despistava tothom amb una foto a Instagram de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Ja era a Brussel·les, on començaria la seva lluita internacional, que passaria, entre d'altres, pel Parlament Europeu. Volem repassar aquests anys amb en Roger Santaló.
Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país.
És Carles Puigdemont a les escales del Parlament el dia de la declaració d'independència de Catalunya el 27 d'octubre de 2017. En aquell moment, pocs s'imaginaven el camí que prendria Puigdemont només 3 dies després amb altres membres del govern, l'exili a Bèlgica.
Al poble de Catalunya li demano que es prepari per un camí llarg. Tenim davant un estat que només entén la raó de la força.
Malgrat les peticions d'euroordre del jutge Llarena per extradir Puigdemont, la justícia belga el va emparar, però al març del 2018 va ser retingut per unes hores a Alemanya. La seva posada en llibertat va fer que Llarena retirés les euroordres i Puigdemont va aconseguir una altra victòria, la de Junts a les eleccions europees del 2019.
La feina que hem vingut fent fa un any i mig aquí a l'exili agafa una altra dimensió. I entrarem, com vam dir, al Parlament Europeu. Els mirarem als ulls, els direm bon dia, som els de l'1 d'octubre i hem guanyat les eleccions a Catalunya.
Però el Parlament Europeu no va donar les credencials als exiliats immediatament, sinó que van poder entrar a l'Eurocambra al cap de 6 mesos gràcies a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Això sí, en una visita a Sardenya el 2021, Llarena va tornar a demanar la seva extradició. Tampoc ho va aconseguir.
És el moment de dir-li a Espanya, i ho direm italià, basta.
Abans de les darreres eleccions al Parlament, Puigdemont feia aquesta proclamació.
Si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Qui acaba guanyant les eleccions és Salvador Illa. Tot i així, i després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, Puigdemont assegura que té intenció d'assistir al debat d'investidura. Cal veure, però, què acabarà passant si creua la frontera per fer-ho.
Fem ara uns instants de publicitat i de seguida tota la informació internacional.
Catalunya migdia.
Especial debat d'investidura.
Després de moltes setmanes de negociacions polítiques, a Catalunya Ràdio seguirem el debat d'investidura al Parlament de Catalunya.
Hi haurà sorpresa d'última hora?
Cap on anirà la política catalana?
Ho seguirem tot des de les 7 del matí, des del Parlament, amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Aquest dijous, especial debat d'investidura a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell i amb Francesc Garriga.
Cada estiu, al Tast Vertical, descobrim les meravelles dels vins catalans.
Us convidem a un Tast Vertical, pels qui consideren que el vi és una experiència emocionant i pels qui encara no s'emocionen.
El vi és cultura, és paisatge, és pagesia.
Tast Vertical, dissabtes i diumenges a la 1 de la matinada, amb Empar Moliner.
Nena, anem a fer un vi.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya migdia.
Ara passen 3 minuts d'un quart. Anem cap als Estats Units. El nou tàndem demòcrata, Kamala Harris-Tim Walz, ha entrat amb força a la cursa per la Casa Blanca. En el primer míting de campanya, poc després de saber-se el seu nom, el governador de Minnesota i candidat a vicepresident ha carregat durament contra el seu rival republicà, Zeba Pineda.
Ha estat davant d'una audiència de 14.000 seguidors reunits a Filadèlfia, a Pensilvània, un dels estats que poden decantar les presidencials als Estats Units. La vicepresidenta Harris desplegava entusiasme.
Us pregunto, Pensilvània, esteu preparats per fer sentir la vostra veu? Per guanyar? I estem llestos per aconseguir-ho. I ara, benvingut, vicepresident dels Estats Units, Jim Walz.
En la primera intervenció com a aspirant a vicepresident, Walz ha confirmat la fama de parlar clar i definir el republicà Donald Trump.
D'entrada, ell no té ni idea sobre què és servir al país. No té temps perquè està massa ocupat en servir els seus interessos. Una vegada i una altra, Trump debilita la nostra economia per enfortir la seva. Es burla de les nostres lleis. Escampa el caos i la divisió.
El tàndem demòcrata continua avui la campanya a Wisconsin i Michigan, estats que es consideren imprescindibles per a una victòria electoral. Joe Biden hi va guanyar fa 4 anys i Hillary Clinton hi va perdre en fa 8 quan Trump va arribar a la presidència.
I el Pròxim Orient, Hamas desafia el govern israelià amb l'elecció de Yahya, a Sinwar, com a nou líder després de la mort d'Ismail Haniyeh en un nou atac atribuït a l'estat hebreu. El nomenament ha estat tan criticat per Israel com celebrat pels aliats xiites de l'Iran. L'executiu de Benjamin Netanyahu el considera l'artífex dels atacs del 7 d'octubre que van desencadenar, recordeu, la guerra a Gaza avui fa justament 10 mesos. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud, bon dia.
Bon dia. El govern d'Israel assegura que es troba més legitimat per acabar en Hamas després del nomenament de Sinwar, aquí considera màxim responsable dels atacs del 7 d'octubre i a qui intenta matar sense èxit durant aquests 10 mesos. El ministre d'Exteriors també veu més raons per incrementar l'ocupació de Cisjordània. Per contra, els aliats de l'Iran, Hezbollah i els Houthis celebren el nomenament de Sinwar en substitució d'Ismail Haniyeh, mentre preparen la resposta a l'assassinat de l'anterior líder. Tot i que la vida diària a Tel Aviv i Jerusalem no es nota aparentment condicionada per l'amenaça d'un possible atac, el ministre de Defensa es prepara amb reunions en la cúpula militar i amb aliats internacionals, com ha fet avui amb el seu col·lega alemany. Els Estats Units consideren el nou líder de Hamas un terrorista global, però el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, s'ha limitat avui a referir-s'hi com un element clau per frenar la guerra.
With regard to, Mr. Sinwar.
Pel que fa al senyor Sinwar, ell ha estat i continua sent qui té l'última paraula a l'hora de pactar un alto al foc. I, per tant, per mi, queda clar que hi té un paper clau.
Sobre el terreny, una vintena més de morts al centre i nord de Gaza en bombardejos de l'exèrcit israelià acosten a 40.000 el balanç global de 10 mesos de guerra. Mentrestant, a Tel Aviv, presència constant de fotografies dels segrestats a la franja. També a Jerusalem, davant de la casa de Netanyahu, els familiars no volen que se'ls oblidi enmig d'un possible conflicte regional.
I atenció al que us explicarem ara. Les autoritats del Regne Unit amplien el dispositiu policial als carrers i de seguiment a les xarxes socials davant l'amenaça de renovades accions xenòfobes avui al país. Només per aquest vespre tenen detectats un centenar de punts crítics on l'extrema dreta pretén actuar, Sergi Roca.
Avui els principals focus de preocupació són centres de migrants i bufets d'advocats que ajuden refugiats. Temen que puguin patir nous atacs, tots atiats per una informació falsa sobre l'autoria de l'assassinat de tres nenes a Southport. Una mentida alimentada per l'extrema dreta a través de les xarxes socials. El ministre de Justícia britànic s'ha reunit amb plataformes com Meta o TikTok perquè posin fre a aquesta desinformació. Molts atacs van ser retransmesos en directe, amb centenars de milers de visualitzacions. Hi ha hagut més de 400 detinguts en una setmana i avui, fa poca estona, hem conegut les primeres tres sentències d'entre 20 mesos i 3 anys de presó.
Sergi, tu has parlat amb dos experts en l'ús que l'extrema dreta fa d'aquestes xarxes socials. Què t'han dit?
Que veuen aquest cas del Regne Unit com un exemple claríssim de com s'origina un missatge d'odi i de com s'amplifica impunament per acabar desembocant en violència. Iago Moreno és sociòleg especialitzat en desinformació i xarxes socials.
És una imatge molt clara del futur al que anem, no? De les conseqüències de la desregulació de les grans plataformes i de les eines que utilitzen les extremes dretes per a manipular una opinió pública que és en si mateixa volàtil.
Però qui hi ha al darrere d'aquesta amplificació del missatge? Per Frederic Guerrero, catedràtic de Teories de la Comunicació de la UPF, veu de dues fonts.
Evidentment, hi ha influencers que han anat fent-se populars a l'ombra o sense explicitar d'una manera clara que formaven part d'un moviment polític d'extrema dreta. L'altra és que ja fa molts anys que observem que a través de les xarxes socials l'extrema dreta a nivell europeu i també nord-americà està molt ben organitzada.
Iago Moreno parla sense embuts d'una xarxa molt estructurada.
Aquests ecosistemes de creadors de contingut racista, xenòfob, islamista, treballen dia a dia, quotidianament, per a construir una bombolla d'opinió que després, en moments concrets, com aquest, exploten de forma violenta.
Aleshores, qui creuen que hi pot posar fre d'una manera més efectiva? Les autoritats amb lleis més dures o les grans tecnològiques?
Apunten els governs, però escoltem-nos a ells perquè són més que clars.
Les plataformes segur que no, eh? Jo no posaria en joc aquí les plataformes, no? Si nosaltres poséssim la solució en les plataformes, els hi estaríem cedint el que realment ha d'estar governat per les institucions democràtiques.
No hi ha regulació de les plataformes sense regulació institucional perquè el model econòmic i de negoci de les plataformes fomenta aquest tipus de fenòmens, no? La mineria massiva de dades necessita no tenir fronteres.
Ara falten 5 minuts per 2:45. Tornem cap a casa. El Port de la Selva recupera el servei d'aigua d'aixeta de manera continuada. Avui no hi ha talls intermitents, però l'aigua que raja no és potable. Tot plegat perquè dilluns, ho recordareu, a la nit es va embussar un dels dos pous de subministrament. Anem fins a Girona. Laia Claret.
L'aigua es pot fer servir per la cisterna del vàter o per netejar, però es recomana no beure'n. Per tant, en temporada turística, el sector de la restauració ha de buscar alternatives i té inconvenients.
Jo faig servir descafeinat de sobre. Aigua calenta al microones o llet calenta al microones.
No surt molt net, sí, costa molt de netejar els coberts o fins i tot els gots de vidre.
L'únic que m'ha afectat és amb el tema dels glaçons, però bé, ho he pogut solucionar comprant-los.
Ara bé, l'Ajuntament els ha informat que no hi ha previstos més talls al servei, com el d'ahir, perquè acaben perjudicant les canonades. Mentrestant, avui comencen els treballs per fer un nou pou. Lídia Ferrer és l'alcaldessa.
Si tot surt com ha d'anar, estarà acabat avui. Demà se suposa que instal·laran la bomba d'extracció i si tot va segons les previsions, divendres podria començar a entrar en funcionament.
La dessalinitzadora no està en marxa encara perquè el volum d'aigua és molt baix. Confien que aquesta aigua sigui 100% potable a mitjans de la setmana que ve. Mentrestant, continua el subministrament amb camions cisterna que venen de Colera i amb una canonada provisional des de Llançà.
Doncs parlem ara de l'aigua que es fa servir per les piscines, perquè el lloguer de piscines particulars per hores està creixent a Catalunya. Una de les plataformes que posa en contacte propietaris amb usuaris ha triplicat les reserves en un any, que passen de les 250 l'any passat a les 700 d'aquest estiu, Mireia Sala.
La majoria de les piscines que s'ofereixen són a les comarques de Barcelona. La reserva mitjana és un grup de 12 persones que paguen aproximadament entre 20 i 30 euros per persona i dia, i la majoria de reserves es fan per celebrar un aniversari. Gerard Xalabarder, cofundador d'aquesta empresa, Cocopool, afirma que les expectatives són molt bones.
El 2022 no arribàvem a 50 propietaris, el 2023 ja superem els 120, i actualment ens trobem amb més de 350 piscines repartides ja a nivell nacional. Les expectatives són realment bones i cada dia estem rebent sol·licituds de més anfitrions que volen informació, que volen pujar a la piscina, i la veritat és que hi ha dies que no donem l'abast.
Aquest fenomen va sorgir després de la pandèmia i hi ha diverses plataformes que posen en contacte usuaris amb propietaris que volen llogar la seva piscina.
Doncs també és ben interessant aquesta notícia. El Sindicat Majoritari de Seguretat Privada de Catalunya ha tancat un preacord amb el polèmic club Desocupa, vinculat a controvertides actuacions en casos de desnonaments. ADN, Sindical de Seguretat i Serveis de Catalunya, assegura que s'ha vist obligat a recórrer a la controvertida empresa perquè les administracions no garanteixen més formació per fer front a la violència. Marriera.
Així és, el director de Seguretat del sindicat, Sergi Sánchez, ha explicat a Catalunya Ràdio que les agressions contra els vigilants han augmentat, moltes amb arma blanca, i que la formació és clau, sobretot en defensa personal, ja que molt sovint aquests vigilants estan sols i només tenen una porra i unes manilles. Una formació que han demanat a la Conselleria d'Interior sense èxit i que per això han optat pels serveis de Desocupa.
Que les administracions públiques es donin compte que hem tingut que anar tanta que polèmica al Club Desocupa per culpa d'elles. Perquè si les administracions públiques es donessin la formació corresponent tal i com l'hem demanat i com marca la legislació de seguretat privada a dia d'avui, no tindrien que haver fet aquest pas.
A Catalunya hi ha 15.000 vigilants de seguretat privada i el sindicat té afiliats treballant a la Generalitat, als jutjats, centres comercials, Renfe o TMB. Justament, la primera tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans, Laia Bonet, ha assegurat que veu amb molta preocupació que Desocupa formi els agents de seguretat i anuncia ja que analitzarà l'impacte que això acaba tenint a la seguretat del metro.
La jutgessa manté de moment la decisió de no autoritzar l'eutanàsia que tenia concedida una noia de 23 anys ingressada al sociosanitari de Sant Pere de Ribes, al Garraf, fins que no s'aclareixi ara quin òrgan judicial se n'ha d'ocupar. No ho ha plantejat ara, en aquests moments, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i és que la llei és tan nova que no hi ha ni precedents ni jurisprudència. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. El pare de la noia va portar el cas a la justícia perquè considera que són els seus problemes mentals els que li fan tenir idees suïcides. A més, la jove de 23 anys la setmana passada va escriure una carta on es desdeia de l'eutanàsia que tenia aprovada per aquest divendres. Ho ha explicat l'advocat del pare de la Fundació d'Advocats Cristians, José María Fernández.
Que decía básicamente que quería 6 meses más porque quería pensarse su decisión porque tenía proyectos vitales por delante, como por ejemplo irse a vivir con un familiar, etcétera, etcétera.
La noia, des de fa 2 anys, té una lesió medular i va en cadira de rodes perquè va intentar suïcidar-se llançant-se d'un 5è pis. Divendres, aquest mateix jutjat contenciós ha de veure un cas similar.
I l'Hospital Vall d'Hebron ha incorporat la lectura com a tractament per nadons ingressats a l'UCI de nounats, sobretot prematurs, però també nascuts a termini amb alguna patologia. Animen els pares a llegir als petits per estimular-ne el desenvolupament i per això han instal·lat ara una biblioteca a l'UCI de neonatologia. Purificació Barcelona.
Sí, la van crear per Sant Jordi i des de llavors cada vegada l'utilitzen més famílies. L'objectiu és millorar les connexions neuronals dels nadons per assegurar el seu correcte desenvolupament. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Fàtima Camba, metgessa adjunta del Servei de Neonatologia.
La veu dels pares, i en especial la lectura, s'associa a un millor desenvolupament, a un llenguatge més ric, millor rendiment acadèmic, i un millor rendiment acadèmic s'associa a una millor salut a llarg termini.
La biblioteca també vol compensar el biaix lingüístic que hi ha entre famílies de diferents nivells socioeconòmics. Es calcula que els nadons d'entorns de nivell baix, quan arriben als 3 anys, poden haver sentit 20 milions de paraules menys que els de nivell mitjà alt, i això implica diferències importants en el seu nivell de llenguatge.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Catalunya migdia.
Ara sí, la cultura.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home.
El mes d'agost és el mes per excel·lència per llegir llibres, tant novetats com títols que havíem deixat aparcats. Us fem algunes propostes que van des de novel·les plenes d'humor a llibres que parlen de viatges o biografies. A veure, Montse Camps, per on comencem?
Doncs per obres que ens provocaran com a mínim un somriure. És el cas, per exemple, de Cor agre, de la nord-americana Nora Ephron. La cèlebre escriptora i guionista de cinema es basa en la seva pròpia experiència per parlar d'una dona embarassada de 7 mesos que marxa de casa després de saber que el seu marit li és infidel. Una novel·la divertida i alhora àcida que publica Ara Llibres. També molt humor i sarcasme al dia de l'Escòrpora, la novel·la amb què Miquel Bonet va debutar fa 10 anys i que ara recupera del tot revisada l'editorial Segona Perifèria. És el retrat d'un poble de la Costa Daurada on apareix una escòrpora gegant que es cruspeix als banyistes.
Continuem, vinga, de l'humor, anem ara a obres plenes de subtilesa.
Per exemple, Guanyaràs una mar llisa, de Miquel Martín i Serra, que publica Periscopi. El mar i la costa és el paisatge essencial de l'obra, que ens parla d'un pescador que naufraga i lluita per tornar a casa. Però quan ho fa, res és el mateix. I també us proposem Long Island, de l'irlandès Colm Tóibín, que publica Amsterdam i Lumen, que ressegueix la vida d'una dona que va emigrar d'Irlanda als Estats Units i ara torna al seu país natal. És la segona part de la cèlebre Brooklyn, que es va portar al cinema.
I vinga, dos últims títols.
Doncs mira, una biografia titulada Un llegat, l'aventura de la vida, de Rosa Regàs, que va morir el mes passat i que publica Navona. I l'editorial Tres Portals ens porta Camino al Cielo, que narra el viatge de l'escriptor i antropòleg nord-americà Bill Porter i el fotògraf Steve R. Johnson a la Xina interior per trobar ermitans taoistes i budistes ocults a les muntanyes durant la Xina comunista. Un retrat del seu mode de viure i la seva senzillesa i de tota una saviesa meditativa.
El repàs de les actuacions que podem veure avui als diferents festivals del país el comencem a Calella de Palafrugell. Llévame y acelado del río donde nunca existe. El Cap Roig Festival, on actua Rosalén, Valeria Obereda.
I presentarà el seu sisè àlbum, El Abrazo, una obra eclèctica que celebra emocions universals i demostra la versatilitat artística de l'autora. No es casual
que yo pierda mi control. És Luz Casal, que també ens presentarà nou treball. Serà a Roses, als Sons del Món.
És el seu setzè àlbum, Les Ventanes de mi alma, amb temes que oscil·len entre el rock i sonoritats més clàssiques, i per sobre de la música, una de les veus més característiques del pop espanyol.
I marxem al Maresme. On al Festival Mar d'Estiu actuaran els argentins God Save the Queen.
La millor banda tribut del món, segons la revista Rolling Stone. El seu espectacle ens traslladarà als concerts més emblemàtics del grup britànic, amb temes de totes les seves etapes i amb vertiginosos canvis de vestuari.
Catalunya migdia.
Dos quarts i cinc tocats de tres. Avui podria arribar una nova medalla catalana als Jocs de París i la confirmació d'una incorporació al Barça i a l'Espanyol, Marta García.
Sí, de fet, l'Espanyol acaba de confirmar el fitxatge d'Àlex Kral, migcampista txec, que se converteix en la tercera incorporació de l'equip blanquiblau esta temporada, i en les pròximes hores s'hauria de fer oficial el fitxatge de Dani Olmo pel club blaugrana. Mentrestant, en París hi ha dos esportistes catalans que avui poden guanyar una medalla olímpica.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 12 dels Jocs Olímpics de París, el dia en què la selecció espanyola masculina d'handbol s'ha classificat per a les semifinals. I ara mateix, qui busca seguir els seus passos és la selecció espanyola de waterpolo. També en la competició masculina, juguen contra Croàcia amb 7 catalans en l'equip. El partit, Ernest Macià, ha començat a les 2 en punt.
Sí, t'he de dir que les coses ara mateix no estan anant bé. Espanya està perdent 6-3. No diria contra tot pronòstic, però una mica sí, perquè Espanya era una de les grans favorites per aspirar a l'or, i estan perdent de manera molt clara davant dels croats.
També estan en joc els quarts de final de la competició femenina de bàsquet. L'Espanya-Bèlgica, amb 3 catalanes en l'equip, ha començat a 2:15, Sònia Gelmà.
Som encara al primer quart i de moment Espanya que perd 10-5 per les belgues. És cert que la selecció espanyola femenina s'ha classificat com a primera de grup i la belga com a tercera, però pels precedents diuen que la favorita és Bèlgica. De moment, quan queden 6 minuts i mig d'aquest primer quart, 10-5 per les belgues.
I en els pròxims minuts, si l'oratge ho permet, sempre que l'oratge, que està fent una miqueta la guitza, ho permetisca, hi ha dos catalans que poden aconseguir medalla. Ha de començar la Meda als Reis de la classe 470 mixta de vela, amb Jordi Xamar i Nora Brugman, amb sèries opcions de guanyar l'or, David Clopés.
I ara mateix el vent bufa, poc, però bufa, i a la Marina de Marsella aquí creix l'esperança. Tant és així que la classe 470 femenina ha acabat tot just ara de completar la seva Medal Reis. De 3 a 4 tenim bona finestra de vent, però la pregunta és, donarà temps perquè es disputin les 3 Medal Reis que estan previstes i que encara s'han de disputar en la jornada d'avui, l'última de les quals, la del Jordi i la Nora? Veurem.
Doncs és la gran incògnita ara mateix, l'ull posat en Marsella i també en este partit de waterpolo, com deia l'Ernest Macià. Espanya està jugant contra Croàcia en els quarts de final, de moment perdent. Anirem seguint-lo. Ja estem situats. Entrem, per tant, en matèria. I Esther Guerrero s'ha classificat este migdia per a les semifinals dels 1.500 llisos. L'atleta de Banyoles va quedar fora en les sèries, però avui en la repesca ha aconseguit l'objectiu d'eixes semis i per tant se converteix en la primera atleta catalana que passa una ronda en estos Jocs de París. Ernest Macià ha pogut parlar amb ella.
Esther Guerrero, felicitats.
Moltes gràcies.
Pel pes.
Pel pes que m'he tret de sobre, sí, no ho sé. Estic content. Bueno, estic una mica dessituada. La veritat és que estava molt concentrada en la cursa i no veia més enllà. Avui m'he trobat millor, he corregut millor, la cursa s'ha adaptat millor a mi. i ho he pogut solucionar. Per tant, ara descansar aquestes 24 hores que queden i intentar recuperar-me.
La cursa d'avui és com t'esperaves, més o menys?
No, la veritat és que jo pensava que l'Etiop sí que sortiria perquè era molt superior, però pensava que nosaltres aniríem més en grup, que hi hauríem més canvis. A mi pues, m'ha vingut ideal, la veritat. No he mirat enrere, hi ha hagut un moment que m'he enganxat amb la italiana i la canadenca a l'última volta, però estava molt confiada en que podia i tenia moltes ganes.
Com ha d'anar la cursa semis perquè sigui una bona cursa per tu?
Seré una de les sis noies que jugarà una mica amb desavantatge, perquè acabo de córrer amb 4-3, el desgast psicològic, el desgast mental. Llavors, no ho sé, la veritat és que no. Són noies de molt nivell, està passant de tot, ja s'està veient. No ho sé, m'és igual.
Doncs felicitats per la part que et toca i ara almenys a gaudir 24 hores.
Moltes gràcies.
Qui també s'ha classificat per les semifinals este matí, més d'hora, començava així a la jornada, és la selecció espanyola d'handbol. En un igualadíssim partit ha guanyat Egipte per només un gol, 29-28, i a més a la pròrroga, en un partit amb bones intervencions dels jugadors catalans i sobretot en un providencial Gonzalo Pérez de Vargas sota pals en els últims instants, David.
Ha estat un autèntic partidàs, Marta, amb un final d'infart a pocs segons del final de la pròrroga i amb empat a 28 i amb l'equip espanyol jugant amb un home menys per exclusió. Daniel Dushebaev força un 7 metres que transforma el català Aleix Gómez, 29-28. Última possessió per Egipte, la campiona africana, a 5 segons pel final, xut en posició franca pels egipcis i Gonzalo Pérez de Vargas fa una aturada miraculosa. El refús pels egipcis, xut llunyà i una altra aturada del Gonzalo providencial sobre la botzina per evitar la segona pròrroga. Gonzalo Estelar, amb 17 aturades i un 38% d'encert, però gran partit també de nou de dos dels tres catalans, l'Aleix Gómez, el millor del torneig olímpic, avui 9 gols, màxim golejador del partit, i l'Ian Tarrafeta, avui 6 gols a l'Illa, i aquí podem sentir.
Increïble, la veritat que encara estem assimilant una mica com ha anat tot això, però vaja, ara mateix l'emoció és enorme i res, a disfrutar d'aquests moments que no passen sovint.
Egipte, per cert, ha dut el límit a Espanya, en gran part perquè la dirigeix un staff que coneix molt els espanyols, Juan Carlos Pastor, Roberto García Parrondo i el català David Davis.
Doncs precisament el rival d'Espanya en aquestes semifinals ha d'eixir d'un partit que Joan Fitó ara mateix està en joc.
Sí, l'anfitrió França contra Alemanya. Queden 14 minuts per acabar aquest partit. De moment guanya França d'un i ho fa perquè hi ha un blaugrana. El conjunt francès, que és molt bo, dicament porta 8 gols i està aguantant els francesos. Com et deia, Marta, 14 minuts per acabar. França 25, Alemanya 24.
Doncs és un altre dels focus en els que tenim eluificat, però és que en les últimes hores també destaca, tot i que per motius ben diferents, en negatiu, la selecció espanyola femenina de futbol. Arribaven a París com a gran favorites a l'or, però Sònia, s'han quedat fora de la final després de la derrota nit davant del Brasil.
Per 4-2, una derrota molt dolorosa davant una Brasil a la que havien guanyat a la fase de grups fa tot just una setmana. El partit d'ahir, però, va anar molt diferent. Es va torçar ja de bon començament amb una jugada desafortunada entre Catacoll i Paredes. La portera blaugrana va voler enviar en llarg una pilota davant la pressió d'una davantera brasilera. Va rebotar l'esquena de la central per acabar entrant a porta. El plantejament de la Caraninha va ser més valent que en la fase de grups. Van decidir pressionar més i van aconseguir trobar l'esquena de la defensa davant la impotència de les jugadores de Tomé. El Brasil es va arribar a situar 3-0 i el to de la selecció espanyola no va canviar fins l'entrada d'Alexia al minut 75 en una de les decisions discutibles de Tomé. Finalment 4-2 i un cop duríssim per unes jugadores que s'havien il·lusionat en lluitar per l'or a la final i poder trepitjar París, com explicava la Llacudina.
Doncs destrossada, impotència, teníem el somni d'anar a la Villa Olímpica i no podrà ser. Bueno, al final doncs hem estat una mica allunyades del que és el focus, no, de l'experiència dels Jocs Olímpics i bueno, un dels nostres somnis, i ho dèiem abans del partit, era anar a París per poder viure aquesta experiència.
La Llacudina emocionada, aquests jocs no deixen gaire marge per la lamentació. Les jugadores en viatge d'avui ja són a Lió, on divendres lluitaran pel bronze contra Alemanya.
Doncs tampoc va ser una bona jornada per a Jakob Ingebrigtsen, el noruec, clar favorit en els 1.500. no va fer ni podi en una cursa guanyada pel nord-americà Cole Hawker.
Una de les sorpreses d'aquests Jocs Olímpics hi arribava Ingebrigtsen com a principal favorit i traient molt pit. De fet, els dies previs el noruec va arribar a dir que els Jocs serien com un passeig pel parc. Ahir, en aquests 1.500, no només no va guanyar l'or, sinó que fins i tot va quedar fora del podi, va acabar quart, un Ingebrigtsen que, després de la cursa, explicava a les xarxes socials que el seu equip porta temps dient-li que no pot ser tan bocamoll. També, en aquest post, felicitació per als medallistes, or per a Cole Hawker, plata per a Josker i bronze per a Jared Noguse. Avui, per cert, Ingebrigtsen ha corregut les semifinals dels 5.000 metres i ha acabat primer a la seva sèrie.
I ja ha tingut una actitud una miqueta més diferent, a l'hora d'afrontar, després de lo que li va passar ahir. Avui ho ha afrontat de manera més prudent. En canvi, qui sí que ha brillat molt, i molt, és el lluitador Mijaín López. Ja ho vos avançàvem ahir. El cubà podia fer història en ser el primer esportista individual en guanyar 5 ors consecutius en la mateixa prova, i David ho ha aconseguit.
Sí, el gegant d'Herradura, un poblet tan petit de Cuba que ni tan sols surt a molts mapes convencionals. Aquest gegant de 2 metres i gairebé 130 quilos, pura roca, va acaparar ahir a la nit tots els focus a París. No va tenir rival a la final. El xilè, d'origen cubà, i Yasmani Acosta, amic del Mijaín, es va rendir a la superioritat del Terrible, com el coneixen a Cuba, 6-0, incontestable. 42 anys i 5è or. Els primers jocs a Atenes 2004, quan tenia 17 anys, i a Atenes va perdre el seu únic combat olímpic. 20 anys sense perdre els jocs. I ahir, quan va guanyar l'or, una imatge icònica. Es treu les botes i les col·loca al mig de la pista anunciant que es retira amb 5 ors a les espatlles. El mateix Mijaín ho va confirmar després d'aquest últim combat.
Aquí mismo, en estos Juegos Olímpicos, después de ya estar en la final olímpica, creo que ya era el sueño de ya de lograr el compromiso que tenía conmigo mismo. Creo que di el máximo de mi capacidad en mi carrera deportiva, de estar en una final y lograr mi quinta medalla en unos Juegos Olímpicos. Creo que era la oportunidad más linda de irme como campeón y poder dejarle las puertas abiertas a todos los jóvenes que vienen inspirados por deseo de obtener resultados y ser campeones olímpicos.
Mijaín López Núñez, un dels grans amb 5 ors consecutius, se retira. Però és que este matí i en aquestes últimes hores han passat moltes més coses.
Forces per més, al final tampoc ha sigut una carrera ràpida, 46. Lo bo és que per demà tindré cames. Perdó per la cursa, perquè crec que es pot fer millor, però bueno, encara es poden salvar els papers demà.
Doncs este és el Binjosué Canales, l'atleta gironí que no ha pogut classificar-se avui per a les semifinals dels 800 llisos i demà, per tant, haurà de passar per la repesca. Demanava per això disculpes. Abel Meixal no ha arribat a disputar les sèries dels 5.000 per problemes físics. Tot això en una jornada accidentada de la que ara en parlarem en l'estat de França, Ernest, però primer, ja que estàs controlant el waterpolo, ha millorat la situació d'Espanya davant Croàcia en aquestes quarts de final?
Ha millorat, del 6-2 al 7-5, amb possessió per Espanya, per tant, sí, ha partit, perquè estem encara al tercer quart, vull dir que realment hi ha opcions per la remuntada. Sobre això que em comentaves dels accidents de l'atletisme...
És que ja ha sigut curiós, eh?
Sí, he vist força caigudes i en particular n'hi ha hagut una. M'he fixat en un atleta que és nacionalitzat espanyol, viu a Castelló de la Plana. I estem parlant dels 5.000 metres, que és la prova que havia d'haver corregut l'Adel Meixal. Doncs bé, hi ha hagut una caiguda múltiple que ha involucrat 5 atletes i un d'aquests atletes ha estat ell. Intentaré pronunciar el nom, val? No m'ho tingueu en compte, Thierry Ndikumenayo. Ell és nascut a Burundi. El tema és que han caigut i la majoria d'atletes saben que han d'acabar, sigui com sigui, entrant per la línia de meta, si poden. Ell podia, però ha sortit pel lateral. I tot i així, els jutges els han repescat a tots. Ha tingut aquesta immensa sort, però bé, fins que no li han dit, que això aproximadament fa una hora i mitja, clar, ell ha sortit molt empipat de la pista d'atletisme perquè diu ell que l'han fet caure.
Me ha empujado. El recta final yo iba allí dentro, ahí séptimo, octavo allí. Iba a apretar y había un atleta que iba pasándome dentro y me ha hecho un pegado que me ha caído abajo. Sí, És molt trist.
Doncs moments d'incertesa, però al final, com explicava ara l'Ernest Macià, tots repescats, per tant, estaran en la final dels 5.000. També avui, la delegació espanyola ha sumat un or en els relleus mixtos de marxa en la marató, aquesta mixta, amb Álvaro Martín i Maria Pérez. I en escalada, l'extremeny Alberto Ginés, entrenat pel català David Macià, s'ha classificat per a la final. I ara mateix, Fitó, hi ha en joc un partit de bàsquet.
Sí, el que està enfrontant a Bèlgica amb la selecció femenina espanyola. Ara mateix, al final del primer quart, màxima igualtat, 26-26. Recordem que Bèlgica és l'actual campiona d'Europa. De fet, va guanyar Espanya a la final de l'Eurobàsquet 2023. Tres catalanes en aquesta selecció espanyola, Mariona Ortiz, Andrea Vilaró i Caral Casas, i Espanya, doncs, tres partits en aquest Jocs Olímpics, tres victòries. Final del primer quart, 26-26, i també jugat aquest matí en bàsquet femení, Sèrbia 67, Austràlia 85, tot i que van per l'altra banda del quadre d'Espanya, estoparien amb Estats Units a semis, sempre que les americanes guanyin avui a Nigèria. I a les 12, també, avui havia de començar la participació de Gisela Pulido al Fórmula Kite de vela. De moment, ho explicava el David, ha quedat ajornada la jornada per falta de vent, tot i que sembla que les condicions van millorant.
Ja fa uns anys que el Comitè Olímpic Internacional vol apropar els jocs al públic més jove i per aconseguir-ho ha anat introduint esports nous i més urbans, per dir-ho d'alguna manera, i per això també s'ubiquen en escenaris de la ciutat. En el cas de París, alguns d'estos nous esports s'han disputat en la Concorde i s'han deixat, de fet, mos han deixat imatges molt icòniques i virals. El breaking o l'skate, per exemple, se disputen així. I precisament en esta última competició recordarem també d'ací uns anys la imatge del podi, perquè, Sònia, hem vist així l'esportista més jove de tots els Jocs Olímpics.
Tu, Marta, recordaràs perfectament els Jocs de Londres 2012, perquè hi va ser, jo també, i molts dels nostres oients. Qui no els recorda és la xinesa Hao Hao Zheng, i no els recorda perquè no havia nascut. Va néixer el dia en què es tancaven aquells Jocs, el 12 d'agost. Per tant, ara encara té 11 anys, una preadolescent que està competint en la modalitat parc de skateboarding i que és la més jove d'aquests jocs i una de les més precoces de la història dels jocs. Aquest record el té un gimnasta grec, Dimitros Londres, que va competir en 10 anys als primers jocs de la història moderna, el 1896.
Clar, és que ha canviat molt la situació d'aquella època a aquesta, però la nova realitat és aquesta. Esportistes molt joves competint en aquests nous esports introduïts en els Jocs Olímpics. Pues ho diem al principi, que l'esport català avui pot aconseguir una nova medalla. De fet, mantenim les opcions. El que passa és que, clar, està tot condicionat per l'oratge. David, mos comentaves al principi que la jornada amb vela s'havia pogut reprendre i, per tant, refresca-mos la memòria. Tenim dos catalans que poden avui guanyar. Cap a quina hora podria ser això?
És molt difícil de dir. Mai havia estat tan pendent del vent com a la meva vida. T'he de dir que ara mateix havia de començar la segona de les medals Reis de les quatre previstes. Estan prioritzant les medals Reis per davant, per exemple, de les regates de la Fórmula Kite. És la del 470 masculí, la del 470 femení s'ha pogut acabar, però aquesta, la del 470 masculí, ara veig com de moment està aturada. La del Jordi Xamà i la Nora Brugman seria la quarta. Entre 3 i 4 tenim les millors condicions de vent. No seran vents huracanats, però vaja, una mica de vent tindrem. Veurem si es pot celebrar aquesta regata. Recordem els números perquè el Jordi i la Nora facin medalles. Si acaben la medals Reis, on participen 10 vaixells, entre els 4 primers més, asseguren medalla. Si són segons, asseguren la plata. L'or és complicat. Haurien de guanyar i que els austríacs, els líders, quedin cinquens.
I l'equip espanyol, mentrestant, de natació artística també pot aconseguir avui una medalla. Se disputa esta vesprada la rutina acrobàtica, que sumada a les notes de la rutina tècnica i la lliure que ja van fer, entre dilluns i dimarts es repartirà, Ernest, el que són els primers metalls en aquest esport.
Exactament, i esperem que li vagi una miqueta millor que l'equip de waterpolo, que ara mateix entra l'últim quart perdent 8-5. I ahir, la veritat, Marta, és que no va anar del tot malament, però tampoc del tot bé. Van passar de ser medalla de plata provisional a ser bronze, i per poques dècimes, a més a més. Per tant, podrien fins i tot perdre-la avui no s'hi val a badar, rutina acrobàtica, s'ho juguen tota una carta. L'or pràcticament és impossible, el tenen les xineses, la plata complicada, i el bronze ara mateix, doncs, sí, el tenen, però per poc. Les han passat les americanes, que les entrena l'Andrea Fuentes, com bé coneixereu, doncs bé, les han passat. Ahir Espanya va cometre un petit error imperceptible a l'ull de la persona que no està basada en la natació artística, però no dels jutges, que no van perdonar, i ens ho explicava la Paula Ramírez.
Podrien haver sortit coses millors? Sí, potser avui no, doncs no. Aquest ha sigut el nostre 100%, per tant, estic orgullosa, hem treballat molt i crec que la imatge que hem donat és preciosa.
Encara tenim més previsions a fer-vos. Fito, per on comencem?
Doncs per l'atletisme, aquest vespre tenim 4 finals. Perxa femenina, que serà la primera en començar. Més tard, disc masculí, els 400 metres masculins, i tancarà la jornada la final dels 3.000 obstacles masculins. Enmig de tot això, podrem tornar a veure el campió dels 100 metres. Avui a les 8, semifinals dels 200, Noah Lyles corre la segona sèrie d'aquestes 3 semifinals. Avui també quedaran definides les semifinals de waterpolo masculí, més enllà de l'Espanya-Croàcia, que començarà l'últim quart, a 8:45, Itàlia-Hongria, d'on sortirà el rival d'Espanya o de Croàcia. Abans, els altres 2 partits de quarts, Grècia-Sèrbia i Estats Units-Austràlia. També avui coneixerem les semifinals de bàsquet femení a Espanya. En cas de victòria, jugaria contra el guanyador de l'Alemanya-França, que juga avui a les 6 de la tarda. A semis, ho dèiem, ja hi és a Austràlia. Les Ossis coneixeran el seu rival avui a la nit. A 9:45, Estats Units-Nigèria.
I demà a estes hores ja sabrem com li ha anat a Saúl Cravioto en el K4 500 metres, perquè el lleidatà aconsegueix que la 6a medalla olímpica està tot estudiat al detall, tant que se modifica la repartició dels pesos i també el material amb què se fa l'embarcació. David Clopés ha parlat amb Miguel García, que és l'entrenador de Cravioto des de l'any 2001.
Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Empezando de una vez por todas ya los juegos.
Curiosidades de esta embarcación. Saúl está situado en proa, adelante. ¿Por qué?
El marca tiene que tener, sobre todo, una buena sensación de ritmo. O sea, controlar la frecuencia y también marcar muy bien los tiempos, las fases de la parada. La parada tiene unas fases, fase aérea, el momento de ataque, el momento de agua. Y que esas fases estén bien marcadas en el K4 es muy importante, porque si no, los de atrás tienen la sensación de ir muy redondo y no pueden aplicar la fuerza. Entonces Saúl en ese sentido es muy buen marca, tiene muy buen sentido del ritmo, marca muy bien los tiempos y además es bastante fiel siempre a la estrategia que se plantea antes.
Si no me equivoco, de los 4 es el más pesado. ¿Eso es un hándicap el tenerlo en proa?
Sí, de hecho nosotros tenemos un K4 modificado en estructura por culpa de ese pequeño hándicap que tenemos. Hay casi 10 kilos entre él y el más pesado de los de atrás. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un K4 diferente, desplazar los pesos, intentamos compensarlo al 100%, pero nunca es posible. Entonces, bueno, sabemos que eso nos penaliza un poco, pero la distribución de los deportistas creemos que es la mejor, sí.
También hay un estudio muy, muy, muy detallado de cómo tiene que ser la embarcación.
Sí, no puede pesar menos de 30 kilos y con eso tenemos que intentar, sobre todo cuando son gente pesada, que tenga una rigidez buena. ¿Cómo se consigue la rigidez? Con más material. ¿Y qué pasa cuando hay más material? Que hay más peso. Nuestra embarcación pesa 31 kilos más.
32, o sea, un kilo del límite.
Pero afinando mucho.
Me cuentan incluso que habéis utilizado ahí los ingenieros incluso material que se utiliza en la Fórmula 1, es decir, buscando ahí el milímetro, sí, bueno, ese peso.
Hoy en día todas las piraguas son de carbono, el mismo carbono que se usa para la Fórmula 1, y da mucha rigidez, es muy ligero. Pero hay veces que, bueno, tenemos este tipo de problemas.
Todo estudiado al detalle para conseguir la medalla. Miguel, mucha suerte.
Venga, gracias.
Catalunya migdia.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Benvinguts a Love Coast, un dating on pots trobar l'amor o no.
Busco trobar l'amor, algú amb qui connectar.
N'hi ha dos que venen pel Love i n'hi ha dos que venen pel Cost.
Pam!
Això què és?
És que no m'agrada que em menteixin.
Crec que m'enganya.
Love Cost, amb Núria Marín. Dijous a la nit, a TV3. Catalunya migdia.
I vos ho diem també al principi, pendents de que el Barça faça oficial el fitxatge de Dani Olmo, arribaria també just quan l'equip ha aterrat ja de terres nord-americanes de fer la gira, Ramon Salmurri.
El Barça espera que en els propers dies Dani Olmo passi la revisió mèdica i sigui ja oficialment nou futbolista del conjunt blaugrana després del principi d'acord en el que han arribat al Barça i al Leipzig. Tot això mentre l'equip, com diu, ja és a Barcelona després de tancar ahir la gira americana amb un empat contra el Milan, amb derrota a la tanda de penals, però que deixa bones sensacions de Joan Laporta i els seus companys de junta directiva, dels jugadors, amb el missatge que transmeten i també de l'entrenador Hansi Flick.
The most important thing that we all together enjoy or...
El més important per mi és que estiguem tots junts i gaudim defensant i atacant. Hem millorat, he vist una progressió. Estem a 10 dies del primer partit de Lliga. Estem en la bona direcció, però encara podem millorar.
So round about that and we are in a good way, but I think we...
Les valoracions de Hansi Flick, pendents, com us explicava Salmurri, que en les pròximes hores s'oficialitza el fitxatge de Dani Olmo. Qui ja ha fet un fitxatge, vos ho veiem també abans, és l'espanyol, el migcampista txec Àlex Kral, que és el tercer fitxatge de la temporada. Per cert, l'espanyol, que avui juga un amistós de pretemporada en la nova Creu Alta contra el Sabadell. I Macià, com van les coses en l'handbol Espanya-Croàcia, partit de quarts de final?
Doncs aquí al Waterpolo és increïble el partit que estem veient. 9 a 8, l'equip espanyol es posa a roda dels croats a 4 minuts pel final. Recordem, perdien de 4, estan ja només a 1.
Doncs sabrem com li ha anat, si se classifiquen o no per a semifinals. Més tard, a les 7, més esports.